Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Milers de persones tornen a sortir al carrer arreu de Catalunya en aquest 25N de lluita contra la violència masclista. Aquest 2025 hi ha hagut més de 14.450 denúncies per violència masclista, la majoria per maltractament i amenaces. Jordi Fortià.
Generalitat, Diputació i Ajuntament de Barcelona es comprometen a impulsar un pacte català contra les violències masclistes. Ho ha anunciat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor.
Aquest acord el que pretén és treballar els diversos eixos per treballar la prevenció, per treballar l'abordatge integral, per buscar també indicadors per prestar serveis de manera molt més eficient i molt més efectius i cercar la coordinació interadministrativa, interinstitucional i arreu del territori.
El govern espanyol proposa Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat.
Es tracta d'una jutgessa progressista molt vinculada a la lluita contra la violència masclista. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, en destaca les qualitats per al càrrec.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es, o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos.
Protecció Civil alerta de vents de fins a 90 km per hora al Pirineu i al Prepirineu, un episodi que també afecta l'Alt Empordà i les Terres de l'Ebre, tot i que amb menor intensitat.
De moment ja hi ha activat en alerta el Pla Vencat. Montse Font és la cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil de la Generalitat.
Les ventades, com ens diu el Servei Meteorològic, s'esperen a Pirineu i Prepirineu, també la zona de l'Alt Empordà i el Terres d'Ebre, tot i que allà amb menys intensitat. Per tant, segur que el que recomanarem serà evitar les activitats a muntanya i a alta muntanya, doncs precisament perquè el vent serà molt fort en aquestes zones.
En cultura, la presentació del cartell de la Fira Modernista de Terrassa dona el tret de sortir de la cita.
Enguany se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de maig. L'objectiu és consolidar i ampliar la participació de les entitats.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Una edició que escalfa motors amb l'objectiu de consolidar i ampliar la participació d'entitats i la visita de turistes. Escoltem el regidor de projecció de la ciutat, Joan Salvador.
En definitiva, un esdeveniment en el que la cultura, la gastronomia o el patrimoni configuren un relat que reforça la imatge i la singularitat de Terrassa i ens convida a passejar per la nostra història mostrant-nos al món.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça no pot fallar a Stamford Bridge.
Els blaugranes disputaran el partit de la cinquena jornada de la Champions al camp del Chelsea a partir de les 9 de la nit. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar si no es volen veure despenjats del top 8 de la classificació. El mateix dia que el balonmano granollers es juga a mantenir vives les seves opcions a la Lliga Europea de l'EA Kefa. Els ballesans necessiten guanyar en el partit que els enfronta des de 6:45 a la pista de l'Arjus Danès.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació força serena la que tenim a hores d'ara a gran part de Catalunya, però sí que hi ha hagut alguns que han caigut bàsicament aquest migdia cap a la costa de la Selva i també aquestes nevades que es van reproduint a l'Alt Pirineu, sobretot a l'Aran i al nord del Pallars Sobirà aniran avant amb més ganes al llarg del que queda d'aquest dimarts. I atenció també amb aquest vent que continua bufant amb moltes ganes, sobretot al Pirineu, a les comarques de Tarragona i també s'està afegint l'Empordà. Aquí, en aquesta banda gironina, entre aquesta nit i demà, el vent de tramuntana passarà dels 100 o 120 km per hora. Farà que hi hagi un estat de la mar molt esvalutat, sobretot en alta mar, onades de més de 4 a 6 metres d'altura. I les nevades al llarg del dimecres encara continuaran al matí, sobretot a l'Aran. A la resta del país, molta més tranquil·litat, sempre amb aquest vent més fort també cap a Tarragona, i una temperatura que el dimecres fins i tot baixarà una mica més. Per tant, malgrat el sol, l'ambient serà fred. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de parlar d'una incidència que està complicant la situació viària. Es tracta de la C58, on ha cremat un vehicle just mateix a sobre del nus de la Trinitat. I per això s'ha hagut de tallar dos carrils i també tot el carril busbau d'accés a la ciutat de Barcelona. Per tant, en aquests moments tenim 5 quilòmetres de congestió, la C33, que és la via que va paral·lela, també amb bastant volum de trànsit, 3 quilòmetres i mig, i tot el que és al voltant d'aquesta incidència, rondes de dalt i ronda del litoral, també molt carregades. Per tant, compte si us trobeu en aquesta zona. A banda, hem de comentar, per exemple, que hi ha retencions a l'AP7, a Barberà, i a la B30, també al seu lateral. Ens comuniquen una petita avaria a Montmeló en sentit Tarragona, on els vehicles estan al voral, però se circula amb certa lentitud. I pel que fa als accessos sud, hi ha una mica d'aturades a la 2 a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. Una vegada més, demanar-vos molta precaució. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Milers de persones tornen a sortir al carrer en aquest 25N de lluita contra la violència masclista. Aquest 2025 hi ha hagut més de 14.450 denúncies per violència masclista, la majoria per maltractament i amenaces.
Són dades registrades pels Mossos d'Esquadra des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre de 2025. La previsió, però, és que aquestes denúncies s'elevin fins a les 17.124 a finals d'any, una xifra que, si es compleix, representarà una disminució del 0,2% respecte al 2024, però un augment del més del 33% respecte a fa 10 anys. Conscients d'aquestes dades, Generalitat, Diputació i Ajuntament de Barcelona es comprometen a impulsar un pacte català contra les violències masclistes.
De moment, però, com dèiem, hi ha concentracions i actes arreu de Catalunya, la més important a Barcelona, on hi ha convocades dues concentracions, una que ha sortit de la plaça Universitat i l'altra des de plaça Sant Jaume. De seguida anirem cap allà, però a Girona, a les 7, també ha començat una concentració a la plaça del Vi, organitzada per la coordinadora de feminismes anticapitalistes, Vaga Feminista, 8M.
Per la seva banda, també a les 7, la plataforma feminista de Girona convocava, davant els jutjats, a l'avinguda Ramon Folc, per fer visible allò que no pot continuar en silenci.
A Lleida, la manifestació començarà a 8:15 al Clot de les Granotes amb el lema Lliures, Vives i Rebels contra les violències masclistes, racistes i colonials.
També a les 7 ha començat una altra manifestació convocada per la coordinadora 8M a la plaça de la Catedral.
I al Camp de Tarragona la convocatòria és a Reus, amb una manifestació que ha arrencat a 7:15 al Mercat del Carrilet i el punt d'arribada és la plaça del Mercadal.
La manifestació unitària ha estat convocada per la plataforma feminista del Camp amb el lema El patriarcat apunta, el racisme dispara.
Però hi ha altres actes a Catalunya amb motiu d'aquest 25N a Calella. A aquesta hora també hi ha una concentració amb lectura d'un manifest en contra de la violència masclista. Així que anem cap allà. També Ràdio Calella, Mar Mir, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix a la plaça de l'Església de Calella acull l'acte central del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. En aquest moment, just ara mateix, Jenny Smertus, de l'agrupació Escolta Montnegre, està a punt de començar a llegir el manifest institucional després de que el cor Essència de l'Aula de Música Can Llobet, acompanyat amb música de la cançó Camins, obrís aquest acte emotiu i participatiu. A la plaça també es poden veure penjats a la xarxa Lila Teixat missatges com no estem soles, el silenci no és la solució o aquesta lluita és col·lectiva, una iniciativa de l'associació Calella Artesana per difondre esperança i solidaritat.
Moltíssimes gràcies, Mar. Ara sí, estem en condicions d'anar cap a Barcelona, on, ho dèiem ara, hi ha convocades dues concentracions, una que ha sortit de la plaça Universitat i l'altra des de plaça Sant Jaume. Seguint la convocatòria de novembre feminista a plaça Universitat, hi ha la companya d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
Avui Barcelona es vesteix de lila i es concentra als carrers per commemorar 25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, en una manifestació convocada per Novembre Feminista. Centenars de persones s'han reunit a plaça Universitat per reivindicar els drets de les dones i posar llum sobre totes les formes de violència masclista. Enguany es posa el focus en l'assetjament en l'entorn digital, una forma sovint invisible però amb un gran impacte entre les joves. De fet, una de cada 5 noies adolescents ha patit maltractament per internet.
No podem deixar de reivindicar la no violència vers les dones. Primer perquè som el 52% de la població i se n'has de tenir en compte. I després perquè la violència no va a cap lloc.
Violències que no veiem i per estar aquí reconeixent-les i dient un dia més que hi ha que parlar i hi ha que lluitar.
Barcelona es manifesta no només pel que es veu al carrer, sinó també per aquelles violències que passen a les pantalles i que sovint queden amagades, amb l'objectiu que totes les dones i nenes puguin viure lliures de por i discriminació.
Gràcies, Andrea. I ho dèiem en portada, la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona es comprometen a impulsar un pacte català contra les violències masclistes.
Ho han anunciat a l'acte unitari pel 25è de les tres institucions que ha tingut lloc aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Una campanya institucional conjunta que posa el focus a la necessitat de visibilitzar la violència masclista digital. I és que, segons les Nacions Unides, més del 73% de les dones de tot el món han estat exposades a algun tipus de violència a internet.
Carina Bellbé.
Les tres institucions socialistes impulsen aquest pacte polític i social amb la intenció de reafirmar el compromís de donar una resposta integral i coordinada en l'erradicació de totes les formes de violència masclista. Segons el govern, ja hi ha redactat un document de treball de manera participada amb veus expertes. Ara s'obrirà un procés de participació pel món local i també per les entitats feministes i un cop enllestit es portarà al Parlament per ser discutit pels partits. Un compromís de país, segons la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, per aconseguir que les dones que viuen a Catalunya o puguin fer lliures de por, discriminació i violència.
Aquest acord el que pretén és treballar els diversos eixos per treballar la prevenció, per treballar l'abordatge integral, per buscar també indicadors per prestar serveis de manera molt més eficients i molt més efectius i cercar la coordinació interadministrativa, interinstitucional i arreu del territori.
En paral·lel, el govern també ha posat en marxa el nou servei d'intervenció especialitzat en violències masclistes digitals, el primer servei públic a nivell de l'Estat en oferir una atenció integral. En l'acte institucional d'avui a la plaça Sant Jaume de Barcelona s'ha dedicat un minut de silenci a les víctimes de la violència masclista.
També amb motiu d'aquest 25è hem volgut conèixer el testimoni d'una dona que després d'allunyar-se del seu agressor i començar de zero ha trobat al Baix Empordà el suport professional i humà que necessitava.
El Servei d'Igualtat i Famílies del Consell Comarcal del Baix Empordà s'ha convertit en el seu principal punt d'acompanyament.
Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
Jo vaig arribar fa 10 anys a Palafrugell amb un menor i tot venint d'una província diferent i sent la víctima em vaig tindre que traslladar.
És una supervivent de violència masclista que prefereix mantenir l'anonimat. Fa 10 anys va haver de deixar la seva ciutat i traslladar-se en una altra demarcació per allunyar-se del seu agressor i buscar ajuda. Aquí al Baix Empordà ha trobat suport i acompanyament a través del Servei d'Igualtat i Famílies del Consell Comarcal.
L'acollida ha sigut superbona, m'he sentit superacollida, protegida. Doncs gràcies a aquesta acollida i a aquesta teràpia de trauma encara em visito i gràcies a tot això he pogut refer la meva vida, no només professional, sinó sentimental i creure una altra vegada amb les relacions i actualment estic casada.
El Servei d'Igualtat i Famílies del Consell Comarcal ha atès el 2024 a 380 famílies per violència masclista.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha iniciat el procés per nomenar Teresa Peramato, una jutgessa progressista molt vinculada a la lluita contra la violència masclista, com a nova fiscal general de l'Estat en substitució d'Álvaro García Ortiz. Un tràmit que no es completarà, però rebi els preceptius vistiplaus del Consell General del Poder Judicial i del Congrés dels Diputats. Jordi Casino.
Amb una àmplia trajectòria de més de 35 anys en exercici com a fiscal, Teresa Peramato, de 63 anys, ha estat especialment involucrada en la lluita contra la violència de gènere i és considerada una de les grans impulsores de l'especialització judicial en aquesta matèria. El 2005 va ser nomenada fiscal delegada per a la secció de violència sobre la dona a la Fiscalia Provincial de Madrid i també ha estat membre del grup d'experts de l'Observatori Estatal de Violència contra la Dona. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es, o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos.
Peramato substituirà Álvaro García Ortiz, que va presentar la dimissió aquest dilluns després de ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació pel Tribunal Suprem.
Doncs pel que fa a les reaccions davant la proposta de Teresa Peramato com a nova fiscal general, destaca també l'anàlisi de l'advocada penalista Laia Serra.
Aquesta advocada i experta en violència de gènere ha destacat que Peramato gaudeix d'un gran prestigi en el feminisme jurídic. Són declaracions a la xarxa.
Dins del feminisme jurídic, Teresa Peramato és una treballadora incansable, una dona compromesa, una dona d'alt nivell tècnic i, per tant, considerem que és una molt bona notícia, malgrat la destitució i la condemna del fiscal general de l'Estat, sigui una nefasta notícia, no, per l'Estat de dret.
Sobre la importància d'aquest nomenament, també n'ha parlat a la xarxa Sònia Guerra, secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme.
És molt important que aquesta figura tingui una perspectiva de defensa dels drets humans de les dones. I, per tant, aquesta trajectòria de la Teresa Peramato, amb més de 35 anys, una dona especialitzada en tot el que té a veure amb la lluita contra la violència masclista, pot fer que la Fiscalia tingui aquesta visió que ja tenia igualitària, però que estigui molt més accentuada i, per tant, és una bona notícia per les dones.
Encara en clau judicial, segona jornada del judici a la família Pujol. L'expresident de la Generalitat no s'ha connectat a la sessió per videoconferència i no té previst fer-ho fins que declari.
Això serà al final del judici cap a la primavera de l'any vinent. En canvi, els seus 7 fills sí que segueixen presencialment el judici des de l'Audiència Nacional. Al llarg del matí, les defenses de la família Pujol han denunciat una lesió del dret de defensa dels seus representats i han insistit en la inconcreció de l'escrit d'acusació de la Fiscalia. També mantenen que la fortuna d'Andorra ve de l'herència de Florenci Pujol, empresari de banca i divises. Els advocats dels empresaris acusats també han al·legat indefensió i han destacat que molts dels delictes econòmics ja haurien prescrit.
I en la plana política catalana, el govern fa un pas endavant per prohibir la compra especulativa d'habitatge. Demà reuneix amb els comuns i diversos experts per estudiar aquesta prohibició. També han anunciat la compra de 179 habitatges perquè siguin públics. Mont Carvajal.
L'informe encarregat per l'àrea metropolitana de Barcelona conclou que, emparant-se en la Constitució i les lleis d'urbanisme, es poden limitar les compravendes especulatives d'habitatge i, per tant, permetre que només es compri un pis per viure-hi, això sí, tan sols en zones de mercat tensionat. A partir de demà, el govern, els comuns i un grup d'experts analitzaran plegats com aplicar-ho a Catalunya. Escoltem el diputat dels comuns, David Cid, i la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Ho estem veient, ho hem vist i ho diem setmana rere setmana, com fons d'inversió, fons voltor, estan comprant els nostres barris, els nostres pobles, evidentment per convertir l'habitatge no en un dret sinó en un negoci.
Per tal de garantir un únic objectiu, i és que els habitatges construïts a Catalunya es destinin de manera preferent a l'ús residencial o lloguer habitual. Per tant, aquest és l'objectiu.
Els comuns volen que quan el grup de treball tingui una proposta es debati amb Esquerra Republicana i la CUP per afegir-los a l'entesa.
Protecció Civil alerta de vents de fins a 90 km per hora al Pirineu i al Prepirineu, un episodi que també afecta l'Alt Empordà i les Terres de l'Ebre, tot i que amb menor intensitat. De moment ja hi ha activat en alerta el Pla Vencat, David Navarro.
El comitè tècnic del Vencat s'ha reunit aquesta tarda per avaluar les previsions que a la zona del Pirineu i Prepirineu situen el nivell de perill en 3 sobre 6 per l'entrada de vent del nord. Les ratxes màximes podrien assolir, sobretot a les zones altes, els 90 km per hora, principalment entre les 6 del matí i 12 del migdia.
Les ventades, com ens diu el servei meteorològic, s'esperen a Pirineu i Prepirineu, també la zona de l'Alt Empordà i el Terres d'Ebre, tot i que allà és amb menys intensitat. Per tant, segur que el que recomanarem serà evitar les activitats i alta muntanya, doncs precisament perquè el vent serà molt fort en aquestes zones.
Mentrestant, el Meteocat ha fet les seves previsions pels mesos d'hivern. Així, els mapes indiquen una temporada hivernal més càlida del que és habitual i també més plujosa, principalment a la zona del litoral. Al Pirineu, en canvi, tot i que la temperatura també estarà per sobre de la mitjana, es preveu un hivern sec.
I en territori, l'Agrobiotech Innovation Forum ha obert les portes per primera vegada aquest dimarts a Lleida amb l'objectiu de refermar la posició del territori de Ponent com el hub agroalimentari del sud d'Europa.
El certamen, que concentra la branca professional de l'antiga Fira de Sant Miquel, presenta les darreres innovacions del sector amb uns 200 expositors i una cinquantena d'activitats paral·leles fins aquest dijous.
Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
L'acte d'inauguració ha anat a càrrec del rector de la UDL, Jaume Puy, que ha destacat el paper del sector agroalimentari tant per la seva importància econòmica com per la seva funció de vertebrar el territori, un sector que afronta una sèrie de reptes que requeriran del coneixement acadèmic com a element cabdal.
La Universitat de Lleida està compromesa en col·laborar amb el territori que l'acompanya perquè els reptes que tenim realment es transformen en oportunitats. Tots sabem que hi ha una sèrie d'amenaces en aquests moments, doncs, derivades bàsicament del canvi climàtic i de la finitud dels recursos naturals, però només el coneixement ens ha de permetre fer un pas endavant.
Els diversos actors implicats en l'organització de la primera edició de l'Agrobiotech Innovation Forum han destacat la resposta positiva de les empreses en un certamen que espera més de 14.000 visitants nacionals i internacionals al llarg dels 3 dies d'activitat.
En cultura, a Terrassa avui s'ha presentat el cartell de la Fira Modernista, donant així el tret de sortida als actes de difusió i promoció de la cita d'enguany, que seran els dies 8, 9 i 10 de maig. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Amb la presentació aquest dimarts al matí a la Casa Museu Alegre es dona el tret de sortida a la promoció i difusió de la Fira Modernista de Terrassa, que es farà els dies 8, 9 i 10 de maig. Una edició que escalfa motors amb l'objectiu de consolidar i ampliar la participació d'entitats i la visita de turistes. Escoltem el regidor de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador.
En definitiva, un esdeveniment en el que la cultura, la gastronomia o el patrimoni configuren un relat que reforça la imatge i la singularitat de Terrassa i ens convida a passejar per la nostra història mostrant-nos al món.
El cartell ha estat dissenyat per Clara Mercader, que s'ha inspirat en l'obra de l'artista modernista Alexandre de Riquer. Escoltem a la il·lustradora Clara Mercader.
Inspirant-me en la seva obra dedicada a la primavera, vaig crear una figura femenina delicada i gairebé angelical, envoltada d'ocells i de natura, en sintonia amb el seu univers.
El cartell recull tot el simbolisme, màgia i misteri que representen la figura d'Alexandre de Riquer. Aquí aquest any se li dedica la 23a Fira Modernista de Terrassa.
I el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones té també avui un rerefons cultural amb diverses creacions dedicades a la causa. Un bon exemple l'hem trobat a l'Escala, a l'Alt Empordà. Àngel Roure, víctima d'abusos, ha publicat el llibre Ningú t'estimarà com jo, una guia de 15 alertes davant la violència masclista. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
Aprofitant la celebració del 25ena, el Dia Mundial contra les Violències Masclistes, surt a llum el nou llibre d'Àngel Roure, una guia on l'autora proposa 15 exemples d'alerta davant la violència de gènere. La pretensió del llibre és difondre i donar a conèixer els modus operandi dels maltractadors. L'autora destaca la importància de tenir informació per tal de prevenir aquesta problemàtica.
El novembre és un mes en què es reuneix a molts municipis que fan durar durant uns quants dies doncs, activitats al voltant d'aquesta efemèride, que és el 25ena, un dia per parlar doncs, sobre la violència masclista, sobre la violència que s'exerceix encara sobre les dones i la necessitat de visualitzar per diferents canals, diferents mitjans, doncs, aquesta xacra social que encara continua i que hi ha molta feina a fer.
Àngel Roure Massaneda ha patit un cas de violència de gènere i abús. Per això els seus llibres, en cert sentit, són autobiogràfics i pretenen ser una eina de reflexió i ajuda per a les víctimes de maltractament masclista.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça visita Stamford Bridge aquesta nit a la Champions. A partir de les 9 ho fa, finalment, sense Pedri i amb la necessitat de sumar de 3 contra el Chelsea, després de l'empat inesperat contra el Bruges. Blues i Blaugranes empaten a 7 punts a la taula de la classificació amb només 3 partits un cop es jugui aquest duel a Londres. Només 3 partits restants, volíem dir, per jugar en aquesta lligueta. Hansi Flick valorava el rival a la roda de premsa prèvia.
Tenen una gran identitat, juguen a futbol molt bé, són fantàstics de veure'ls jugar. A tots els partits se'ls he vist, aprecio molt el que fan. Un equip jove, amb jugadors excepcionals. Però nosaltres ha de ser un bon partit, una bona confrontació a la que competir. Això és Champions League, que no és una lliga fàcil, ni molt menys.
Qui sí serà és Rafinha, que dissabte contra l'Atlètic Club ja va jugar els seus primers minuts després de 2 mesos lesionat.
Poder volver a jugar ja és algo especial per a mi. He estado 2 meses fuera, más o menos, y bueno, para un futbolista estar tanto tiempo parado es bastante complicado. Hay algunas situaciones que son más complicadas que la mía, pero yo soy una persona que quiero siempre estar en el campo, entonces este tiempo me ha costado bastante.
També hi ha més esport en directe aquesta tarda. Per exemple, en handbol, el Frequin Balomano Granollers està jugant des de 6:45 al partit de la European League i ho fa amb la necessitat imperial d'aconseguir la victòria per seguir mantenir vives les seves opcions per passar a la ronda principal. Ho fa visitant la pista de l'Arhus danès, un partit que es troba ara mateix al descans i, de moment, bones notícies pels ballesans que guanyen per 13 a 15. I en futbol sala, el Sala 5 Martorell rep el Pozo Murcia a 8:45 als setzens de final de la Copa del Rei. Manel Gómez, Martorell Televisió.
El Sala 5 Martorell s'enfrontarà al Pozo Murcia en un duel d'alta exigència corresponent a la quarta ronda de la Copa del Rei. L'equip afronta el repte amb ambició i arriba amb moltes ganes de competir i demostrar el seu nivell davant un dels grans del futbol sala estatal. Ivan Calle, entrenador del Sala 5 Martorell.
Bueno, lo primero de todo, pasarlo bien, dar un buen espectáculo a la gente, vivir la experiencia, aprender de ella. Somos conscientes de que nos enfrentamos al líder de primera división, por lo tanto a uno de los mejores equipos del mundo, pero queremos tener buenas sensaciones y acabar orgullosos el partido.
Aquest enfrontament encaixa plenament entre els objectius de la temporada, consolidar el projecte, competir contra equips de primer nivell, però sobretot també seguir creixent.
I tornant al futbol, a l'Espanyol aquest matí s'ha ratificat el nou Consell d'Administració i la presidència d'Alan Peix durant la Junta General d'Accionista. En aquesta sessió, Mauyer, CEO i vicepresident del club, ha explicat la situació econòmica del club que ha trencat amb 4 anys de pèrdues.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
M'agrada el meu cos.
El meu cos no necessita filtres.
El meu cos està bé tal com és.
La pressió estètica és violència masclista i afecta totes les dones al llarg de la seva vida. Contra les violències masclistes, no jutgem els cossos. Cossos sense filtres. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la demarcació treballem contra la pressió estètica. 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles, fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol? Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la lluna es va posant davant del sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després al final el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el sol torna a veure's. La lluna va sortint de davant del sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Milers de persones tornen a sortir al carrer arreu de Catalunya en aquest 25è de lluita contra la violència masclista. Aquest 2025 hi ha hagut més de 14.450 denúncies per violència masclista, la majoria per maltractament i amenaces. Jordi Fortià.
Generalitat, Diputació i Ajuntament de Barcelona es comprometen a impulsar un pacte català contra les violències masclistes. Ho ha anunciat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor.
Aquest acord el que pretén és treballar els diversos eixos per treballar la prevenció, per treballar l'abordatge integral, per buscar també indicadors per prestar serveis de manera molt més eficients i molt més efectius i cercar la coordinació interadministrativa, interinstitucional i arreu del territori.
El govern espanyol proposa Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat.
Es tracta d'una jutgessa progressista molt vinculada a la lluita contra la violència masclista. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, en destaca les qualitats per al càrrec.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es, o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos.
Protecció Civil alerta de vents de fins a 90 km per hora al Pirineu i al Prepirineu, un episodi que també afecta l'Alt Empordà i les Terres de l'Ebre, tot i que amb menor intensitat.
De moment ja hi ha activat en alerta el Pla Vencat. Montse Font és la cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil de la Generalitat.
Les ventades, com ens diu el Servei Meteorològic, s'esperen a Pirineu i Prepirineu, també la zona de l'Alt Empordà i el Terres d'Ebre, tot i que allà és amb menys intensitat. Per tant, segur que el que recomanarem serà evitar les activitats a muntanya i alta muntanya, doncs precisament perquè el vent serà molt fort en aquestes zones.
En cultura, la presentació del cartell de la Fira Modernista de Terrassa dona el tret de sortir de la cita.
Enguany se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de maig. L'objectiu és consolidar i ampliar la participació de les entitats.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Una edició que escalfa motors amb l'objectiu de consolidar i ampliar la participació d'entitats i la visita de turistes. Escoltem el regidor de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador.
En definitiva, un esdeveniment en el que la cultura, la gastronomia o el patrimoni configuren un relat que reforça la imatge i la singularitat de Terrassa i ens convida a passejar per la nostra història mostrant-nos al món.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça no pot fallar a Stamford Bridge.
Els blaugranes disputaran el partit de la 5a jornada de la Champions del camp del Chelsea a partir de les 9 de la nit. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar si no es volen veure despenjats del top 8 de la classificació. El mateix dia que el balonmano granollers es juga a mantenir vives les seves opcions a la Lliga Europea de l'EA Kefa. Els vallesans necessiten guanyar en el partit que juga des de 6:45 a la pista de l'Arhus danès.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació força serena la que tenim a hores d'ara a gran part de Catalunya, però sí que hi ha hagut alguns ruixats que han caigut bàsicament aquest migdia cap a la costa de la Selva i nevades que es van reproduint a l'Alt Pirineu, sobretot a l'Aran, i al nord del Pallars Sobirà anirà nevant amb més ganes al llarg del que queda d'aquest dimarts. I atenció també amb aquest vent que continua bufant amb moltes ganes, sobretot al Pirineu, a les comarques de Tarragona, i també s'està afegint l'Empordà, aquí, en aquesta banda gironina, entre aquesta nit i demà el vent de tramuntana passarà dels 100 o 120 km per hora. Farà que hi hagi un estat del mar molt esvalutat, sobretot a l'alta mar, onades de més de 4-6 metres d'altura. I les nevades al llarg del dimecres encara continuaran al matí, sobretot a l'Aran. A la resta del país, molta més tranquil·litat, sempre amb aquest vent més fort també cap a Tarragona, i una temperatura que el dimecres fins i tot baixarà una mica més. Per tant, malgrat el sol, l'ambient serà fred. Ho seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Milers de persones tornen a sortir al carrer en aquest 25è de lluita contra la violència masclista. Aquest 2025 hi ha hagut més de 14.450 denúncies per violència masclista, la majoria per maltractament i amenaces.
Són dades registrades pels Mossos d'Esquadra des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre de 2025. La previsió, però, és que aquestes denúncies s'elevin fins a les 17.124 a finals d'any, una xifra que, si es compleix, representarà una disminució del 0,2% respecte al 2024, però un augment de més del 33% respecte a fa 10 anys. Conscients d'aquestes dades, Generalitat, Diputació i Ajuntament de Barcelona es comprometen a impulsar un pacte català contra les violències masclistes.
De moment, però, com dèiem, hi ha concentracions i actes arreu de Catalunya, la més important a Barcelona, on hi ha convocades dues concentracions, una que ha sortit de la plaça Universitat i l'altra des de plaça Sant Jaume. A plaça Universitat, seguint la convocatòria de Novembre Feminista, hi ha la companya d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
Avui Barcelona es vesteix de lila i es concentra per commemorar el 25N en una manifestació convocada per Novembre Feminista i que ha començat a plaça Universitat. Milers i milers de persones reclamen visibilitzar totes les violències masclistes, especialment les que es produeixen en l'entorn digital, el focus de la marxa d'aquest any. El ciberassetjament, la violació de la privacitat i l'accés no consentit a comptes són formes de violència que ja representen 4 de cada 10 agressions masclistes i que afecten especialment les joves. De fet, una de cada 5 adolescents ha patit maltractament per internet. A més, juristes alerten que el sistema judicial continua sent incapaç de donar una resposta efectiva a aquestes agressions digitals i que moltes víctimes es troben desprotegides quan busquen ajuda.
Som aquí per denunciar que la justícia tampoc és un lloc segur, no repara realment el mal sofert per les dones, que les lleis són deficients, estan fetes amb bona voluntat, però no arriben al gruix de les dones, bàsicament perquè no es posen recursos. Si no hi ha recursos per evitar que les dones pateixin violència, que les dones puguin identificar la violència en les fases més precoces i puguin sortir-se.
Aquí, al centre de la marxa, l'ambient és clarament reivindicatiu. Les pancartes reclamen entorns digitals segurs i una societat que no minimitzi la violència a través de les pantalles.
Gràcies, Andrea. A Girona, a les 7, també ha començat una concentració a la plaça del Vi, organitzada per la coordinadora de Feminismes Anticapitalistes, Vaga Feminista 8M.
Per la seva banda, també a les 7, la plataforma feminista de Girona convocava, davant els jutjats, a l'avinguda Ramon Folc, per fer visible allò que no pot continuar en silenci.
En qualsevol cas, anem cap allà. Televisió de Girona, Edu Llinàs, bona tarda.
Bona tarda, doncs, ja que aquesta concentració, una concentració que ha començat amb la lectura d'un manifest recordant doncs, les reivindicacions d'aquest 25N. A poc s'anava formant un mur de capses de cartró que simbolitzava una estructura patriarcal que calia tombar, i quan ha acabat la concentració s'ha girat aquest mur per intercanviar els missatges de problemes per missatges de solució. La plataforma feminista de Girona, doncs, que un 25N més, com cada dia, ha denunciat els casos de violència masclista, els casos oficials i els no oficials, perquè s'ha elegit una sèrie de noms de totes les víctimes de violències masclistes d'aquest any, tant els casos oficials com en els no oficials. Una plataforma feminista gironina, doncs, que un any més ha volgut reivindicar els problemes que pateixen, les violències que pateixen les dones en aquest 25 de novembre.
Moltíssimes gràcies, Edu, des de Girona. A Lleida, la manifestació comença ara, a 2:08, al Clot de les Granotes, amb el lema Lliures, Vives i Rebels contra les violències masclistes, racistes i colonials.
També a les 7 ha començat una altra manifestació convocada per la coordinadora 8M a la plaça de la Catedral.
I al Camp de Tarragona, la convocatòria és a Reus, amb una manifestació que ha arrencat a 6:45 al Mercat del Carrilet i el punt d'arribada és la plaça del Mercadal.
La manifestació unitària ha estat convocada per la plataforma feminista del Camp amb el lema «El patriarcat apunta, el racisme dispara».
Però hi ha altres actes a Catalunya en motiu d'aquest 25N. A Calella, a aquesta hora, també hi ha una concentració amb lectura de manifest en contra de la violència masclista, així que anem cap allà. Ràdio Calella, Mar Mir, bona tarda.
Bona tarda. Acaba de finalitzar l'acte central del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones a la plaça de l'Església de Calella. I Jenny Smerthus, de l'agrupació Escolta Montnegre, ha llegit el manifest institucional, un text que recalca que la violència masclista, en totes les seves formes, especialment la digital, és estructural i greu, i que la societat i les institucions tenen l'obligació urgent de combatre-la per garantir drets i llibertats de les dones. Smerthus ens explica per què és important visibilitzar les formes de violència que sovint passen desapercebudes.
Al final és important perquè, bueno, tal com es llegeix en l'escrit que he llegit, hi ha molts estils de violència, econòmica, sexual, digital, psicològica, i al final hi ha moltes dones que han patit aquest estil de violència.
Al seu costat, el cor Essència de l'Aula de Música Can Llobet ha acompanyat la lectura amb peces musicals que han creat un ambient emotiu i participatiu. A la plaça segueixen els missatges penjats a la xarxa Lila, teixim llibertat, respecte, dignitat i llibertat per totes.
Moltíssimes gràcies, Mar. Ho dèiem en portada. La Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona es comprometen a impulsar un pacte català contra les violències masclistes.
Ho han anunciat a l'acte unitari pel 25N de les tres institucions que ha tingut lloc aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Una campanya institucional conjunta que posa el focus a la necessitat de visibilitzar la violència masclista digital. I és que, segons les Nacions Unides, més del 73% de les dones de tot el món han estat exposades a algun tipus de violència a internet.
Carina Bellbé.
Les tres institucions socialistes impulsen aquest pacte polític i social amb la intenció de reafirmar el compromís de donar una resposta integral i coordinada en l'erradicació de totes les formes de violència masclista. Segons el govern, ja hi ha redactat un document de treball de manera participada amb veus expertes. Ara s'obrirà un procés de participació pel món local i també per les entitats feministes i un cop enllestit es portarà al Parlament per ser discutit pels partits. Un compromís de país, segons la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, per aconseguir que les dones que viuen a Catalunya o puguin fer lliures de por, discriminació i violència.
Aquest acord el que pretén és treballar els diversos eixos per treballar la prevenció, per treballar l'abordatge integral, per buscar també indicadors, per prestar serveis de manera molt més eficients i molt més efectius i cercar la coordinació interadministrativa, interinstitucional i arreu del territori.
En paral·lel, el govern també ha posat en marxa el nou servei d'intervenció especialitzat en violències masclistes digitals, el primer servei públic a nivell de l'Estat en oferir una atenció integral. En l'acte institucional d'avui a la plaça Sant Jaume de Barcelona s'ha dedicat un minut de silenci a les víctimes de la violència masclista.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha iniciat el procés per nomenar Teresa Peramato, una jutgessa progressista molt vinculada a la lluita contra la violència masclista, com a nova fiscal general de l'Estat, en substitució d'Álvaro García Ortiz. Un tràmit que no es completarà, però, fins que rebi els preceptius vistiplaus del Consell General del Poder Judicial i del Congrés dels Diputats, Jordi Casino.
Amb una àmplia trajectòria de més de 35 anys en exercici com a fiscal, Teresa Peramato, de 63 anys, ha estat especialment involucrada en la lluita contra la violència de gènere i és considerada una de les grans impulsores de l'especialització judicial en aquesta matèria. El 2005 va ser nomenada fiscal delegada per a la secció de violència sobre la dona a la Fiscalia Provincial de Madrid i també ha estat membre del grup d'experts de l'Observatori Estatal de Violència contra la Dona. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es, o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos.
Peramato substituirá a Álvaro García Ortiz, que va presentar la dimissió aquest dilluns després de ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació pel Tribunal Suprem.
Pel que fa a les reaccions davant la proposta de Teresa Peramato com a nova fiscal general, també l'anàlisi de l'advocada penalista Laia Serra.
Aquesta advocada i experta en violència de gènere ha destacat que Peramato gaudeix d'un gran prestigi en el feminisme jurídic. Són declaracions a la xarxa.
Dins del feminisme jurídic, Teresa Peramato és una treballadora incansable, una dona compromesa, una dona d'alt nivell tècnic i, per tant, considerem que és una molt bona notícia, malgrat la destitució i la condemna del fiscal general de l'Estat. Sigui una nefasta notícia. No, per l'estat de dret.
Sobre la importància d'aquest nomenament, també n'ha parlat a la xarxa Sònia Guerra, secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme.
És molt important que aquesta figura tingui una perspectiva de defensa dels drets humans de les dones i, per tant, aquesta trajectòria de la Teresa Peramato amb més de 35 anys, una dona especialitzada en tot el que té a veure amb la lluita contra la violència masclista, pot fer que la Fiscalia tingui aquesta visió que ja tenia igualitària, però que estigui molt més accentuada i, per tant, és una bona notícia per les dones.
Encara en clau judicial, segona jornada del judici a la família Pujol, l'expresident de la Generalitat no s'ha connectat a la sessió per videoconferència i no té previst fer-ho fins que declari.
Això serà al final del judici, cap a la primavera de l'any vinent. En canvi, els seus 7 fills sí que segueixen presencialment el judici des de l'Audiència Nacional. Al llarg del matí, les defenses de la família Pujol han denunciat una lesió del dret de defensa dels seus representats i han insistit en la inconcreció de l'escrit d'acusació de la Fiscalia. També mantenen que la fortuna d'Andorra ve de l'herència de Florenci Pujol, empresari de banca i divises. Els advocats dels empresaris acusats també han al·legat indefensió i han destacat que molts dels delictes econòmics ja haurien prescrit.
I en la plana política catalana, el govern fa un pas endavant per prohibir la compra especulativa d'habitatge. Demà es reuneix amb els comuns i diversos experts per estudiar aquesta prohibició. També han anunciat la compra de 179 habitatges perquè siguin públics. Mont Carvajal.
L'informe encarregat per l'àrea metropolitana de Barcelona conclou que, emparant-se en la Constitució i les lleis d'urbanisme, es poden limitar les compravendes especulatives d'habitatge i, per tant, permetre que només es compri un pis per viure-hi. Això sí, tan sols en zones de mercat tensionat. A partir de demà, el govern, els comuns i un grup d'experts analitzaran plegats com aplicar-ho a Catalunya. Escoltem el diputat dels comuns, David Cid, i la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Ho estem veient, ho hem vist i ho diem setmana rere setmana, com no, fons d'inversió, fons voltor, estan comprant els nostres barris, els nostres pobles, evidentment per convertir l'habitatge no en un dret, sinó en un negoci.
Per tal de garantir un únic objectiu, i és que els habitatges construïts a Catalunya es destinin de manera preferent a l'ús residencial o lloguer habitual. Per tant, aquest és l'objectiu.
Els comuns volen que quan el grup de treball tingui una proposta es debati amb Esquerra Republicana i la CUP per afegir-los a l'entesa.
Protecció Civil alerta de vents de fins a 90 km per hora al Pirineu i al Prepirineu, un episodi que també afecta l'Alt Empordà i les Terres de l'Ebre, tot i que amb menor intensitat. De moment ja hi ha activat en alerta el Pla Vencat, David Navarro.
El comitè tècnic del Vencat s'ha reunit aquesta tarda per avaluar les previsions que a la zona del Pirineu i Prepirineu situen el nivell de perill en 3 sobre 6 per l'entrada de vent del nord. Les ratxes màximes podrien assolir, sobretot a les zones altes, els 90 km per hora, principalment entre les 6 del matí i 12 del migdia.
Les ventades, com ens diu el Servei Meteorològic, s'esperen a Pirineu i Prepirineu, també la zona de l'Alt Empordà i el Terres d'Ebre, tot i que allà és amb menys intensitat. Per tant, segur que el que recomanarem serà evitar les activitats a muntanya i a alta muntanya, doncs precisament perquè el vent serà molt fort en aquestes zones.
Mentrestant, el Meteocat ha fet les seves previsions pels mesos d'hivern. Així, els mapes indiquen una temporada hivernal més càlida del que és habitual i també més plujosa, principalment a la zona del litoral. Al Pirineu, en canvi, tot i que la temperatura també estarà per sobre de la mitjana, es preveu un hivern sec.
I en territori, l'Agrobiotech Innovation Forum ha obert les portes per primera vegada aquest dimarts a Lleida amb l'objectiu de reafirmar la posició del territori de Ponent com el hub agroalimentari del sud d'Europa.
El certamen, que concentra la branca professional de l'antiga Fira de Sant Miquel, presenta les darreres innovacions del sector amb uns 200 expositors i una cinquantena d'activitats paral·leles fins aquest dijous.
Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
L'acte d'inauguració ha anat a càrrec del rector de la UDL, Jaume Puig, que ha destacat el paper del sector agroalimentari tant per la seva importància econòmica com per la seva funció de vertebrar el territori, un sector que afronta una sèrie de reptes que requeriran del coneixement acadèmic com a element capdalt.
La Universitat de Lleida
està compromesa en col·laborar amb el territori que l'acompanya perquè els reptes que tenim realment es transformitats. Tots sabem que hi ha una sèrie d'amenaces en aquests moments, doncs, derivades bàsicament del canvi climàtic i de la finitud dels recursos naturals, però només el coneixement ens ha de permetre fer un pas endavant.
Els diversos actors implicats en l'organització de la primera edició de l'Agrobiotech Innovation Forum han destacat la resposta positiva de les empreses en un certamen que espera més de 14.000 visitants nacionals i internacionals al llarg dels 3 dies d'activitat.
En cultura, a Terrassa avui s'ha presentat el cartell de la Fira Modernista, donant així el tret de sortida als actes de difusió i promoció de la cita d'enguany, que serà els dies 8, 9 i 10 de maig. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Amb la presentació aquest dimarts al matí a la Casa Museu Alegre es dona el tret de sortida a la promoció i difusió de la Fira Modernista de Terrassa, que es farà els dies 8, 9 i 10 de maig. Una edició que escalfa motors amb l'objectiu de consolidar i ampliar la participació d'entitats i la visita de turistes. Escoltem el regidor de projecció de la ciutat, Joan Salvador.
En definitiva, un esdeveniment en el que la cultura, la gastronomia o el patrimoni configuren un relat que reforça la imatge i la singularitat de Terrassa i ens convida a passejar per la nostra història mostrant-nos al món.
El cartell ha estat dissenyat per Clara Mercader, que s'ha inspirat en l'obra de l'artista modernista Alexandre de Riquer. Escoltem a la il·lustradora Clara Mercader.
Inspirant-me en la seva obra dedicada a la primavera, vaig crear una figura femenina delicada i gairebé angelical, envoltada d'ocells i de natura, en sintonia amb el seu univers.
El cartell recull tot el simbolisme, màgia i misteri que representen la figura d'Alexandre de Riquer, a qui aquest any se li dedica la 23a Fira Modernista de Terrassa.
I avui, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones, té també un rerefons cultural amb diverses creacions dedicades a la causa. Un bon exemple l'hem trobat a l'Escala, a l'Alt Empordà. Àngels Roura, víctima d'abusos, ha publicat el llibre Ningú t'estimarà com jo, una guia de 15 alertes davant la violència masclista. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
Aprofitant la celebració del 25è, el Dia Mundial contra les Violències Masclistes, surt a la llum el nou llibre d'Àngel Roura, una guia on l'autora proposa 15 exemples d'alerta davant la violència de gènere. La pretensió del llibre és difondre i donar a conèixer els modus operandi dels maltractadors. L'autora destaca la importància de tenir informació per tal de prevenir aquesta problemàtica.
El novembre és un mes en què es reuneix amb molts municipis que fan durar durant uns quants dies doncs, activitats al voltant d'aquesta efemèride, que és el 25è, un dia per parlar doncs, sobre la violència masclista, sobre la violència que s'exerceix encara sobre les dones i la necessitat de visualitzar per diferents canals, diferents mitjans, doncs, aquesta xacra social que encara continua i que hi ha molta feina a fer.
Àngel Roura Massaneda ha patit un cas de violència de gènere i abús. Per això els seus llibres, en cert sentit, són autobiogràfics i pretenen ser una eina de reflexió i ajuda per a les víctimes de maltractament masclista.
Em desperto i estic sola, 7:40 del matí. Sento un mus dins de la gola.
I encara una altra obra vinculada a aquest dia contra les violències masclistes és la cançó I ara veig. És la banda sonora del 25è a Palafrugell, al Baix Empordà. Un tema d'Aitana, exconcursant del programa Opfest d'aquesta casa, i l'ha creat amb l'associació Encantades i amb el grup Ara.
S'ha compost a partir de trobades i testimonis de dones que han patit violència masclista i, a més, s'ha gravat amb llengua de signes. Tant la cançó com el videoclip de Júlia Alemany s'estrenaran aquesta tarda a Palafrugell durant l'acte institucional del Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista.
I ara veig, i ara veig que podria ser tu.
I ara veig.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça visita Stamford Bridge aquesta nit a la Champions. A les 9 ho fa, finalment, sense Pedri. I amb la necessitat de sumar de 3 contra el Chelsea després de l'empat inesperat contra el Bruges. Blues i Blaugranes empaten a 7 punts a la taula de la classificació i una derrota els podria deixar despenjats del top 8, que evita jugar als 16ens de final. Hansi Flick valorava el rival a la roda de premsa prèvia d'ahir.
Tenen una gran identitat, juguen a futbol molt bé, són fantàstics de veure'ls jugar. A tots els partits se'ls he vist, aprecio molt. Un equip jove, amb jugadors excepcionals. Però nosaltres ha de ser un bon partit, una bona confrontació a la que competir. Això és Champions League, que no és una lliga fàcil, ni molt menys.
I un Barça que sortirà amb aquest 11 sobre la gespa de Stamford Bridge, amb Joan García a la porteria, defensa per Balde, Araujo, Cubarsí i Jules Koundé, mig del camp per Eric García, Fermín i Frenkie de Jong, i en atac hi hauran Ferran, Lewandowski i Lamin Yamal. A banda d'aquest partit també jugarà l'Ajax Benfica, el Manchester City, Bayer Leverkusen, Dortmund, Villarreal, Slavia de Praga, Atlètic de Bilbao i Nàpols, Karabakh. En embol, el Frenkie Balomano-Granollers busca aquesta tarda la de mantenir les seves opcions vives per accedir a la ronda principal de la EHF European League. Juguen des de 6:45 a la pista de l'Aarhus danès, primer del seu grup. De moment, el partit es troba a l'equador de la segona part, per tant, minut 15 d'aquest segon temps, i el Granollers que guanya per un gol de diferència, 21-22. I en futbol sala, el Sala 5 Martorell rep el Pozo Murcia a 8:45 als setzens de final de la Copa del Rei. Manel Gómez, Martorell Televisió.
El Sala 5 Martorell s'enfrontarà al Pozo Murcia en un duel d'alta exigència corresponent a la quarta ronda de la Copa del Rei. L'equip afronta el repte amb ambició i arriba amb moltes ganes de competir i demostrar el seu nivell davant un dels grans del futbol sala estatal. Ivan Calle, entrenador del Sala 5 Martorell.
Bueno, lo primero de todo, pasarlo bien, dar un buen espectáculo a la gente, vivir la experiencia, aprender de ella. Somos conscientes de que nos enfrentamos al líder de primera división, por lo tanto a uno de los mejores equipos del mundo, pero queremos tener buenas sensaciones y acabar orgullosos el partido.
Aquest enfrontament encaixa plenament entre els objectius de la temporada, consolidar el projecte, competir contra equips de primer nivell, però sobretot també seguir creixent.
I al tornar a futbol, a l'Espanyol aquest matí s'ha ratificat el nou Consell d'Administració i la presidència oficialment ja d'Alan Pace durant la Junta General d'Accionistes. En aquesta sessió, Mao Ye, CEO i vicepresident del club, ha explicat la situació econòmica del club que ha trencat amb 4 anys de pèrdues. Mao apunta que l'exercici 24-25 s'ha tancat amb un lleuger superàvit de 2,55 milions d'euros gràcies en part a la venda, volíem dir, de Joan García per 25 milions.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Mujer sola en soledad, murmuro, hablándole a las estrellas. No quiero saber jamás nada más del deambular de ningún hombre. Asevero, hombre solo ando, hombre solo ando en aquella noche sideral. Hombre solo ando en su espiral de abismos. Mira, un planeta apareció bailando sobre el mar. Su mascarita de cristal nos ha de esperanza. Solo hay que hallar dibujar.
fantasear ni seguir pasos de ningún hombre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.